Antoni Trilla, doctor, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Jo estic del pic de la curva fins als nassos. T'ho dic amb sinceritat.
No, jo també, vull dir, no et pensis. Això és una pregunta recurrent i difícilment, diguéssim, podem establir exactament quan serà. I insisteixo, si tot ha anat bé, penseu que la paradoxa és que no tindrem pic, és a dir, tindrem un pic molt llarg, o una vall, o un plató.
Un turonet, hem de tenir un turó.
Exacte, hem de tenir un turonet, aquests que pots caminar molt de rato, però no tindrem una muntanya d'aquestes punxaguda, i això és el que estem intentant. Per tant, aquest pic esperem que sigui més baixet, esperem que sigui més repartit, i per això anirem parlant del pic, del pic, del pic, però bueno...
Saps què passa? Que cada vegada que parlem del pic, i quan diem hem arribat al cim, quan un arriba al cim d'alguna cosa, un realment pensa que comença a baixar i que les coses ja aniran a millor. És veritat que des del punt de vista segurament científic vosaltres ho observeu així, però és evident que no podrem baixar la guàrdia durant molt temps i que, per tant, les mesures de confinament no acompanyen la informació del pic, per entendre'ns, no?
Absolutament. A més, en català tenim una expressió que ho defineix molt bé, diu tot el que es puja es baixa. Per tant, després d'arribar al pic haurem de baixar, i baixar vol dir que cada dia hi haurà menys casos nous, també, lògicament, amb el retard, amb el temps, menys casos greus, però això serà un descens gradual i probablement lent, que és exactament també el que es pretén, no? Vull dir que s'allargui més en el temps, bàsicament.
Doctor Trilla, la qüestió de les persones que estan greus, que això és el que més ens amoïna en aquests moments, perquè si el nostre sistema de salut, que està fent un esforç públic, privat, per duplicar, triplicar els llits que tenim de crítics, estem fabricant respiradors, aquesta és la bona notícia del dia, no?, que ja es podran començar a fabricar respiradors, però tenim més de 2.000 persones greus. Vol dir que necessiten aquest tipus d'atenció, no?
Bueno, necessiten ingrés hospitalari, la majoria d'ells, i una bona part, una part significativa, necessitaran cures semicrítiques, que diem nosaltres, o crítiques, és a dir, unitats d'intensius o unitats de semi-intensius, i aquest, sempre ho hem dit, és el punt capdalt, pel llit, per l'equipament tecnològic i tècnic que requereix mantenir una persona en aquestes condicions, i pel personal que ha d'atendre el malalt i fer funcionar amb tota la correcció aquests equips. Aquesta és una mica sempre el mateix. Quan la consellera deia, diu, hem triplicat, doncs és veritat, i quan diu trigarem a tornar a la normalitat, penseu que un hospital com el nostre doncs té 60 o 70 llits d'UCI en funcionament normal un dia de cada dia. Si ara en tenim 100 i pico i podem arribar a unes quantes més, tornar en el número original requerirà molt de temps, i això vol dir que tindrem també molts malalts, com s'ha dit, d'estada llarga. Per tant, és una sortida, bona notícia, és una sortida, però que anirà lentament, en aquest cas.
Ahir, Salvador Illa, el ministre de Sanitat, va fer una intervenció al Congrés, parlant del material, parlant dels tests, sobretot, i deia que estaven homologant els tests que els havien arribat, comprovant que tenien l'índex de fiabilitat necessari, la sensibilitat entre el 64% i el 80%. Aquests tests estan arribant realment per poder fer les proves en els vostres professionals de salut?
Em consta que aquí a Catalunya ja n'hi ha, no, el que no sé és la quantitat, i em consta també que algun dels nostres laboratoris està participant en aquesta validació o confirmació d'algunes d'aquestes proves. El que passa és que hi ha tanta diferència de marques i de procedència que no sabria dir exactament a quin tipus de proves corresponen. Però bàsicament el que s'està intentant ara validar són les proves que anomenem les proves serològiques, que malauradament tothom admet que són les proves ràpides. També hi ha proves ràpides per determinar la PCR, però aquestes van per una altra via i s'està pendent d'unes màquines, uns robots, que poden llegir moltes més proves, com les que fèiem fins ara, més ràpidament i més fàcilment. Però les proves ràpides, aquestes que arriben, que no es validen, que tenen aquesta sensibilitat, que s'ha de confirmar, són proves que ens ajuden molt a determinar si una persona ha estat infectada. També si està infectada de forma aguda, però especialment si ha patit o no ha patit la infecció. És la serologia. Molta gent li... jo vaig passar el sarampió de petit. Bueno, doncs ara mirarem si té vostè anticossos. Si té anticossos és que alguna vegada va tenir, diguéssim, contacte amb el virus del sarampió, però potser va fer molts anys. Aquí estem parlant de dies o de setmanes, però el que estem mesurant és una resposta del cos quan ja s'ha infectat, per entendre. No estem mesurant la infecció aguda, que això és la PCR amb les mostres de moc de nas i de gola que fem servir. Això és una prova a la sang, amb una goteta de sang, com el que fan els malalts diabètics per saber la glicèmia, igualet, i es mira de forma ràpida i et diu, miri, vostè té anticossos, doncs miri, vostè ja es va infectar algun dia i ara té anticossos. Evidentment, si aquella persona fa pocs dies que s'ha infectat, aquests anticossos encara no apareixen i això ens dona el gran problema que són els falsos negatius, que és aquesta sensibilitat i aquesta xifra que es fa ballar entre el 30%, que és molt baixa, fins al 60-80%, que és quelcom més fiable, no? Vull dir, són limitacions i alhora avantatges i inconvenients de les pròpies proves.
És el comitè científic assessor el que està ja treballant per assessorar sobre aixecar determinades mesures de confinament un cop passi la Setmana Santa i veieu quines són l'evolució de la pandèmia per fer-ho de manera graonada i que no us sorprengui un altre brot?
Nosaltres, com a comitè assessor, no hem rebut encara cap informació en aquest sentit. A mi em consta que hi ha equips tècnics, els comitès tècnics dintre del Ministeri, que sí que hi estan treballant i esperem que en algun moment, quan tinguin diguéssim, hi ha quatre idees clares o quatre estratègies clares, si els hi sembla convenient, doncs com a comitè assessor ens les preguntin o ens confrontin o ens consultin dubtes que puguin tenir, però ara per ara no.
Però suposo que el que us fa por a vosaltres, els científics, és que hi hagi un rebrot, no?, en funció de quines mesures prenguin.
Correcte. El problema serà de dos enfocaments. Una, si podem arribar a saber que això en aquestes circumstàncies, tal com va la cosa, serà complexa. Si poguéssim arribar a tenir una certa estimació de quanta gent està infectada o quanta gent ha patit la malaltia, amb aquestes proves, per exemple, que comentàvem abans. Depenent del nombre de persones que estiguin infectades, aquest nombre que no el sabem i que diu que pot ser molt més gran, però que no sabem exactament quin és, unes estratègies poden acceptar que hi ha una part subsignificativa de la població infectada, cosa que no crec que sigui tan així, sinó que hi ha una part important però que no permet alliberar, per entendre'ns, de cop i volta, perquè hi ha molta gent que encara es pot infectar i el virus no desapareixerà, per tant seguirà entre nosaltres. S'ha de tenir molt clara l'estratègia per detectar, aïllar i tractar els nous casos que puguin aparèixer, perquè si apareixen nous casos, que n'apareixeran, aquests s'han d'intentar acotar i evitar que torni a haver-hi aquest incendi tan bèstia que hem tingut d'inici de l'epidèmia, que mai serà el mateix, perquè evidentment hi ha gent que ja ha superat l'epidèmia, etc, etc, però per entendre'ns, no podem començar a desmantelar les unitats de cures intensives extraordinàries fins que no passi molt de temps i tinguem clar que pel que sigui, perquè hi ha un brot en una determinada localitat, en una residència o el que sigui, no podem atendre tots els pacients que poguessin venir. És complicat, eh? No és gens senzill, perquè per una banda hi ha la necessitat de la gent de tornar a una activitat el més normal possible, i per altra banda hi ha aquesta sensació o realitat de que no estarà tothom protegit i per tant el risc de que tornin a haver-hi brots, casos, és important i s'ha de tenir acotat.
Sí, però la gent ha de poder tornar algun dia a fer vida normal, però que la faci protegint-se, perquè veiem aquelles imatges a Tòquio de gent amb mascaretes, a Àustria per anar a comprar als supermercats, doncs s'ha de fer servir mascaretes. Els Estats Units s'ho estan plantejant i finalment aquí Protecció Civil ha dit que també, avui llegir aquest article d'en Lluís Torné de Contagi Zero a l'Ara, que reforçava els arguments científics per intentar evitar el contagi comunitari, sobretot en una fase en la que la gent es pot començar a relaxar. L'ús de mascaretes, encara que sigui que ens les fabriquem doncs a través d'iniciatives prou sòlides però solidàries, no?
Els arguments científics no són clars en un sentit ni l'altre, però sembla que tot apunta que després, en aquestes fases en les quals es podran relaxar, és molt probable que en determinades circumstàncies es recomani l'ús de mascaretes. Jo sé, transport públic, coses d'aquestes. Jo, per anar pel carrer, diguéssim, a l'aire lliure i a 2 metres de distància, la mascareta probablement no és eficaç o no té massa sentit, llevat de la situació que sempre hem dit, que aquesta és una de les punyetes, si em permets l'expressió, que en té moltes aquest bitxo, de la possibilitat de que tu no tinguis símptomes i puguis estar infectat. Clar. I alhora contagiar. Clar, com que no ho saps, és impossible saber-ho, doncs dius, home, miri, si vostè va això, com diu molt bé, en un supermercat, en un lloc i tal, en aquesta situació que encara hi ha virus...
Posem-nos-la, que no costa res.
Posem-nos la mascareta, però recordeu, Mònica, molt important, me la poso jo per no contagiar-te'n a tu.
Sí, sí.
Jo també em protegeixo si tu, diguéssim, vas sense mascareta i estàs contagiada, però molt menys. De manera que l'ús real de la mascareta en aquest, l'ús racional, és intentar evitar el contagi dels demés.
Sí, sí.
No el meu.
Sí, sí. Antoni Tirilla, que passis un bon cap de setmana, si és que és possible que per vosaltres tots els professionals de la salut aquests dies són,
pues
són un contínuum, eh?
Sí, treballaran tots els meus col·legues molts, nosaltres com tots, i com vosaltres i com tots, una de les coses que té aquesta epidèmia és que no es poden fer plans, ni les agendes ni res, igual et lleves i no tens feina 2 hores, que et lleves i vas corrent tot el dia, de manera que és complicat, però bueno, tots fem el que podem i per això estem, vull dir, moltes gràcies a tothom per lo bé que està complint les mesures, que evidentment, si ara se'ns nota una miqueta més relaxats, és perquè sembla que la pressió agobiant, com a mínim, baixa una miqueta. I això també ajuda molt, ajuda molt.
Veurem, però en qualsevol cas, la gent que ens està sentint, que no baixi la guàrdia ni un mil·límetre.
No volem
ni un contagi més. Una abraçada, que tingui un bon dia.
Gràcies, bon dia a tothom.
Bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.